pues que traspassa aquesta
deix. Mals contractes que fa, també. Sí, perquè Joao Pedro té contracte fins 2033.
Potser l'esperança és aquesta, no? Que el Chelsea en aquestes... Avui han confirmat a Xavi Alonso com a entrenador.
Sí, quarta temporada.
Imagina't que a Xavi Alonso no li agrada aquest nano.
Clar. I té tants jugadors, oi? Que haurà de fer moïnes.
Sí, perquè es parla molt de que és un impediment el fitxatge de Xavi Alonso pel Chelsea, perquè farà que se'l quedi i no voldrà reforçar el Barça, però si no li agrada també el pot regalar. S'haurà de veure, no hi ha res definit.
Mira, el Bru avui va amb una bateria ràpida. Tothom en tensió, micròfons oberts, tothom atent, que va bateria ràpida. Vinga, Bru.
Avui mireu de completar la frase amb una sola paraula perquè hi ha cinc preguntes. Començo pel Bernat Coll. El principal problema del Barça és...
l'estructura defensiva.
L'estructura defensiva, eh? Aquí veig signes de la Laia que hauria
dit... Els calés.
L'escàner
mira només el futbol. Està bé.
Segona.
Laura, el fitxatge de Joan García a l'Espanyol ha estat...
Què rius?
Encertat. Per molt uns, bé. Dolorós, per uns altres.
Molt bé. Home, ho has fet molt ràpid, això, eh?
Des del punt de vista del Barça, un èxit total.
Un èxit total.
Sí, sí. Encertat. Sí.
Des del punt de vista de l'Espanyol, dolor.
Sí, clar.
Carlos, l'absència de Frenkie de Jong als últims partits em sembla...
Correcte, què vol dir?
Correcte.
És l'ofí de collonut.
I penso que en determinats partits el Barça pot jugar molt bé sense ell. Segurament
quan
avui l'hagués necessitat.
Quan dius correcte, vols dir que no t'importa que no jugui.
No, em sembla una gran absència.
Perfecte. El Bru buscava un sospitós. Sí. Jo crec que buscava el Bru.
Va, un altre.
Bernat Soler, la festa d'Estrella d'Am on vas anar ahir va ser...
fabulosa.
Hola, però que fàcil tot això.
Que fàcil la dels 151 anys, també, eh? Sí. Que bé.
Fantàstica la festa.
I qui tanca?
I Ricard, jo. Recordarem Lewandowski al Barça com un jugador...
gegant. Com un davanter gegant, que jo poso a l'alçada... al segon esglau, si hi ha Luis Suárez el posaria després per amb Ronaldo i Romario, fixa't, amb les temporades que van fer Ronaldo i Romario, que en va ser una i n'ha fet quatre, i ara que vol el mussol.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió, però de fet la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
El vol del mussol, amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
Ja pots volar.
Marxa el killer, el depredador, el millor golejador. Per buscar un nou, haurem de pitjar l'accelerador. Els companys l'estan buscant des del primer dia. Sabeu que en sóc fan. Té ganes d'aplaudir-ho tot, la colorada. Rafinha marca pilota aturada. Però avui és nit d'homenatge. Volem acomiadar el personatge, Lewandowski, davanter legendari. Quina llàstima que això s'acabi. La millor assistència de Bellerín al Camp Nou. Marca el segon Rafinha. No en tenim prou. Els culers volem que marqui el polonès. Gavi fa penal. Isco tira. Ajustarà el pal. El Betis no té res a fer. Fem el tercer. Encara no sabem quin és el seu destí. Ja no se'n fan de davanters així. El Camp Nou de peu, no marxa ningú, trajectòria de 10, tants punts gràcies a tu. Ha estat una meravella. Gran homenatge per la Cluenda. Va arribar una estrella i ara marxa una llegenda.
Gràcies, Guillem, bona nit.
Bona nit.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3Cat. Web de 3Cat. Escolta'ns com i quan vulguis.
Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus...
Se n'en va Lewandowski, ha jugat l'últim partit com a blaurana al Camp Nou, el dia que el Barça ha guanyat per 3-1 contra el Betis. Queda una última jornada. Serà dissabte que ve, a les 9 de la nit, a València. Ara us deixem amb la Marta Romagosa i Nit dels Ignorants. Gràcies, Marta, per deixar-nos uns minuts més. Bona nit.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
De res, els companys de la TDT, després d'aquest partit de futbol, és un cap de setmana d'esport, però el meu també ha estat de cultura, de teatre, de música, i d'un aniversari il·lusionant, als 18 anys de la meva neboda més petita, una personeta que justament deu estar tornant de veure el Barça Betis amb la seva cosina, que crida cada gol blaugrana com si li anés la vida, que s'emociona quan els regals li arriben a l'ànima i que s'estima els seus pares amb devoció. El dinar familiar havia de transcorrer entre l'alegria dels seus i la ressaca de la festa que hi va fer amb els amics, però no comptava que la seva mare tenia una carta amagada a la màniga. Una sorpresa que jo no hagués endevinat per res del món. Quan ja havíem menjat el pastís, bufat les espelmes, donat els regals, brindat pels que hi érem i pels que ja han marxat, plorat d'emoció, han trucat a la porta de baix de casa. La mare de la criatura ja m'havia avisat perquè jo he estat la cooperant necessària per poder immortalitzar amb diversos vídeos el moment més hilarant que he viscut els últims anys. Quan l'homenatjada ha estat asseguda al sofà i pensava que potser tornaven a venir alguns amics, o vés a saber qui venia, han aparegut tres homes vestits de la tuna universitària, però que feia molts anys que havien acabat, segur, i li han començat a cantar els Clavelitos i altres cançons típiques d'aquestes agrupacions musicals. La vergonya s'ha liat del riure nerviós i s'ha passat les tres cançons que han cantat rient a cor que vols, ella i la resta de comensals, ja que ningú, només sa mare i jo, sabíem què estava a punt de passar. I jo que em pensava que això de la tuna era del segle passat, us asseguro que la noia no oblidarà el dia del seu 18è aniversari, perquè el fart de riure que ens hem fet tots no ens l'hagués proporcionat cap altre espectacle al menjador de casa. I el vostre diumenge, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Ricard Portal, Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Judit Perpinyà i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit, són ja les 12 i 24 minuts per ser exactes. Comença aquesta primera setmana de la nit dels ignorants, avui versió un palet més reduïda, però aquí hi som i per tant ja saludem el que avui ha anat més ràpid trucant al 93207474, que és en David des de Rialp. Bona nit, David.
Hola.
Com estàs?
Bona nit. Bé, molt bé, molt content.
Estàs content?
Sí.
Que bé. Que estiguis content.
Sí, perquè el meu dia avui ha sigut en l'hort.
En l'hort?
Sí, tinc un hort.
I què hi tens a l'hort?
Pues tomaqueres, mm-hmm. I pebrots, i maduixes, i...
Oh, i ara tomàquets, sí, i maduixes ja hi som, no?
I carbassó, sí, i ja comencen a sortir.
Mm-hmm. Que bo.
Aquest any, bueno, amb aquest temps que fa aquí al Pallars...
L'altre dia ho pensava, és que clar, aquí han baixat les temperatures i home, a casa teva ni ho explico, no?
Sí, està fent una primavera molt, molt de temperatures molt baixes, uh-huh. I com que portem molts dies des del 21 de desembre que no tenim 4 o 5 dies de sol, doncs hi ha molta humitat, però també es nota que les plantes de seguida... A que veus una mica sols s'espavilen.
Ja, clar. A veure, si canvia una miqueta i s'acaben d'espavilar les plantes, doncs, David.
No, està tot perfecte. I a més està tot molt verd i tot molt maco i aigua i... Això i ha nevat, bé. Aquest dia s'ha nevat.
Ah, també, final. També, és que clar, seva mentida, que d'aquí quatre dies estiguem tots de cap a mar gairebé, no?, o per la muntanya, amb calor, aquella calor que fa quan apreta el sol a la muntanya, però ara encara no, o sigui, aquest any baixa.
No, jo crec que arribarà de cop, com ja. Cada any.
Però mira, si arriba una mica més tard també estarem més tranquils, amb això d'aquesta calor tan... aquestes calorades tan bèsties, a mi jo no sóc gaire fan, tampoc.
No, calor no.
No, que no. Molt bé, molt bé.
Jo vaig tot l'hivern amb màniga curta.
Tu vas tot l'imagina't. Doncs a l'estiu, ni t'explico.
Sí, però de mànigues, només.
Ja m'ho penso. Molt bé, David.
I res, pues, que la peça està acabada.
La peça de fusta que ens has d'enviar està acabada? Ai, quines ganes. Sí. Doncs ja l'enviaràs.
Em falta vernissar-la una mica i que d'aquí un mes i mig l'enviaré amb altres coses. I res, i felicitar el Barça.
Molt bé.
Felicitats al Barça.
Molt bé, això sí que perquè és...
Realment, aquest noi fa un futbol que és molt maco de veure.
Sí, senyor, sí. Està bé, felicitar, encara que sigui un equip que no sigui el teu, està molt bé felicitar els que guanyen, vull dir que molt bé.
No,
diu molt en
meu,
favor teu, David.
Això,
molt bé.
Això no vol dir que no sigui mereixedor.
Clar.
Perquè ha aconseguit.
Sí.
No, els partits es guanyen al camp.
I tant.
No amb discursos com el que va fer el senyor Giro Beret.
Exacte, no.
Que realment és patètic. Sí. És patètic que hagués sortit un home d'aquest calibre.
Sí, després de tants anys sense dir res, i mira tu.
No, però jo com a seguidor de Madrid, la primera final que vam jugar de la Champions amb el Real Madrid, allò va ser un atraco a mano armada, amb una pistola a la mà.
Mare meva.
La segona final la vam perdre perquè no vam ser valents.
Ja.
Però la primera va ser un altre cop.
Ja.
Llavors que sortia aquest home i digui que el Barça ha tingut un jugador que es diu Lionel Messi, un entrenador que es diu Pep Guardiola, uns jugadors com Carles Puyol, com Xavi, Iniesta, Piqué, Larsson, i etcètera, que durant 10 anys... Pues fent un futbol espectacular. I això és una realitat.
Totalment.
Si no li agrada, pues que se'n vagi allà...
A fer les seves construccions, sí, exacte.
No, a Caso Castor, que l'hem pagat entre tots.
Ah, això també, tens tota la raó.
De pessetes, i que ens expliqui quin és el...
Sí, senyor.
El Barça, el cas Negreira no existeix. El Barça no va pagar a Negreira per comprar partit ni àrbits. El Barça el paga a Negreira des del meu punt de vista, i soc de l'Atlético.
Sí.
Jo tinc una teoria, és molt simple i l'acabo ràpid. El Barça el paga a Negreira perquè a Messi, que era un gran... Bueno, ha sigut un fantàstic jugador de futbol, perquè jo no crec en Déus, no li passés el que li va passar al Schuster o a Maradona.
Ja.
Que li van trencar la cama. Ja. És una teoria.
Ja. Escolta'm, li diré a Torquemada que et fitxi per la TDT, que per fer els teus anàlisis, David.
No, hòstia, no. No, però bueno...
És broma.
Avui parlant amb un company de feina, doncs hem arribat a aquesta conclusió.
Ja.
El Barça és invencible, l'única manera... I precisament per això el Florentino ha fitxat a Mourinho. Ara, ha fitxat a Mourinho no perquè hi hagi futbol.
Encara no és oficial, això, no?
No, penso que sí, eh?
Jo diria que, que encara no.
Oficial no ho sé, eh?
No, crec que oficial no. Ja ens sentirà a parlar, tranquil. Ja farà
sí,
els grans
però vull dir que no és perquè vulguin fer un equip millor que el Barça, per anar a fer mal,
ja.
Crec jo.
En fi, bueno, l'anàlisi del David des de Rial. Futbol... Escolta'm, gràcies sí. per trucar-nos.
I bona nit felicitats.
I bona setmana, com sempre. Que vagi molt bé, David. Bona nit.
Adéu.
Adéu. En Cisco ens truca des d'Olesa de Montserrat. Bona nit.
Molt bona nit, Marta. En primer lloc, moltes felicitats a la teva neboda petita, com tu dius. Jo hi sap tu, no?
No ho puc creure, de veritat.
I tant. I mira, puc dir que em vaig retirar... Tu has dit que els tunos que venien avui eren molt grans. És que els tunos...
Ells mateixos són... han fet broma, de la seva edat, sí.
Bueno,
vull dir que no eren universitaris, està clar.
Evidentment, jo sí, tampoc sí. He sigut universitari, he sigut tu, no?
Clar.
A part de que toco l'acordeó, i bueno, sempre m'ha agradat una miqueta la gresca. M'alegro molt que la teva neboda pues, hagi rigut, suposo que ha sigut d'alegria, d'alegria, no de sorpresa, aquella cara que veiem que els s'hi posa la gent quan arriba la
correcte,
tira, comença
sí,
clavelit,
sí, sí.
O ser, bueno, aquí diu clavelit, la cinta de mi cap, les que tu vulguis. En primer lloc, moltes felicitats amb ella. Me n'alegro molt de sentir que encara es fan aquestes coses, que sembla que es van perdent amb el temps, però són molt maques, eh? Vull dir, amb els que hem sigut tunos universitaris o sense universitat. Uh-huh. Ens agrada molt veure la gent feliç, feliç,
gaudir
d'aquell moment. Sí, sí. Bueno, moltes felicitats amb la teva neboda, moltes felicitats a tu per haver sigut una mica...
Això ha sigut la mare, eh? La mare de la criatura és la que s'ha inventat aquest moment.
Tu ho sabies i tu has callat.
Home, clar, perquè aquí havia de fer el reportatge, havia de fer el reportatge, well, jo.
Molt bé, me n'alegro molt. I per altra banda, pues, bueno, parlar el que deia aquest xicot abans, em sap greu tenir que convidar amb un Lewandowski que ens ha donat moltes alegries. Com a col·le que soc, ha sigut una persona molt elegant, una persona que no s'ha sabut res de la seva vida privada, per dir-te que potser avui he conegut la seva dona i les seves filles, veient el partit, uh-huh. I que és una persona que sempre deixarà una empremta molt, molt noble, per dir-ho d'una forma molt elegant, una empremta immillorable al Barça, al nostre Barça. No sé si tots els clubs estan d'acord, però... dir que gràcies, Robert, gràcies i pots tornar sempre a casa teva, que serà Can Barça, d'una manera o d'una altra. I dir-te, bueno, que us escolto cada vespre, que a vegades tinc respostes, però no m'agafeu línia. Bueno, gràcies.
Me catxis.
Sí. Marta, et puc prometre que 4 o 5 vegades he tingut respostes d'aquestes...
I no has pogut aconseguir línia? Ai, quin greu,
va,
com sap.
Sempre que truco, pipi.
Està bueno, comunicant.
Al final, clar, són unes hores que ja és que treballem l'endemà.
Clar. No t'esperes a tan tard i dius, mira, bona nit.
Però que molt... Et diria que el 50% dels dies acabo el programa, eh?
Doncs t'ho agraeixo molt, Cisco. Moltes gràcies. I ara, no. Sabent que tinc un ex-tuno... No sé com es diu en sí. Català, això dels...
No, bueno, és que la tuna sempre ha sigut espanyola. Bueno,
sí, però en català ho he estat buscant i es diu igual, eh? La agrupació de música.
No, tu no.
Tu no.
I també...
Doncs que teniu un oient ex-tuno m'ha fet molta il·lusió, i més en el dia d'avui.
Doncs
que
sàpigues que ni he sigut universitari, més ha sigut per l'afició de la música.
De la música.
Per la gresca, per estar amb la gent...
Totalment.
Sempre he sigut una persona em considero bastant introvertida, que em poso una miqueta en tot i he fet passió, que per cert ho deixem nosaltres al poble de la passió.
Sí senyor, oi tant.
Doncs mira, jo he fet el Maigabre molts anys.
També, bon paper bon paper.
De bo no podia ser.
No, que sempre són més agraïts els papers de dolent, digues que sí.
No, i tramolla.
I també, eh? Perquè aquí, quan és teatre amateur, aquí es fa de tot. Aquí s'està al davant i s'està al darrere, o sigui que...
I som poble, vull dir,
exacte.
Som un poble,
i tothom ajuda.
Orgullós. D'estar al poble on vaig néixer, i si ho vol vull morir aquí també, i molt content de la vostra ràdio, tant de tu com el Ricard Ostrell, que també l'escolto el dematí, com tots, vull dir, sóc un fidel del
oient de Catalunya Ràdio. Doncs escolta'm, per emmarcar la trucada ja, Cisco, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu, Marta, i continueu així, que jo estaré sempre escoltant.
Vinga, doncs aquí t'espero. Molt bona nit, adéu-siau.
Gràcies,
adéu. Adéu. A més d'aquestes trucades, el 93207474, que si alguna vegada veieu que no teniu línia, hi ha una altra opció, que és deixar un missatge al WhatsApp del programa, que sempre l'endemà, sempre l'escoltem i el passem per antena. I aquest telèfon de WhatsApp és el 667-220-148. Ho dic per si algú a vegades es desespera, perquè tenim dues mans i una persona que té el telèfon, i a vegades entre una conversa i l'altra doncs no tothom pot entrar. I aquí, en aquest missatge de WhatsApp, avui ens hem trobat aquestes reflexions i aquesta resposta de l'Àngels des de Lleida.
Això dels mussols, la broma era aquesta, a mi no me n'ha sortit mai cap, però... Això que diu d'aquesta senyora que s'anava a una casa, dient, per lo menos aquí a Lleida, que teníem la costum de dir pubilla i hereu, quan hi havia una noia sola, era la pubilla. De dos noies, o així, la gran era la pubilla. I diu que s'anava a deixar a la casa d'aquesta pubilla. Això és coses que s'expliquen que suposo que no són veritat, però bueno, així les explicaven sempre, els meus passats.
Els teus passats, gràcies, Àngels. Una altra resposta sobre els mussols d'en Cisa.
Quan se tenia un mussol, anava a una casa i deia: aquí el teniu si voleu criar.
Això ens ho han dit molts oients, és veritat. Jo ho desconeixia, veig que molta gent sí que ho coneix. En Jaume diu també sobre els mussols, el costum d'anar a casa, trucar i dir aquí us el deixo, també m'ho havia explicat el meu pare de quan vivia a Guimarà abans del 1944. També m'ho explicava Rieller, com la Maria Pilar, que va trucar al programa, diu potser aquesta petita dolenteria relaxa i treu estrès, com explica en David del Carmel, per estrès i ansietat o bé contaminació per pols, i en Josep del Parguell tingué el mussol quan estava en moments difícils, ens diu el Jaume, i entre parèntesis ens posa el servei militar obligatori. Arribats a aquest punt, 2:15 i pràcticament 7 minuts d'una de la matinada.
Avui començo. If you knew that you would die today, you saw the face of God and love, would you change? Would you change?
Com es deu preparar per la jubilació algú que s'ha passat més de mitja vida donant classes a la universitat? Algú que ha viscut envoltat d'alumnes i que assegura que donar classes és compartir incerteses, no pas dictar apunts. Algú que ha escrit llibres i que està acostumat a sortir als mitjans, algú que no deixa indiferent amb les seves opinions perquè, si estigui d'acord o no, sempre dona motius per la reflexió. Algú de fortes conviccions polítiques, crític amb la societat actual i que assegura que en aquesta vida no tries el que penses i que els seus referents no tenen a veure amb els valors, sinó amb el que fan. Estem parlant del professor Manuel Delgado, catedràtic d'Antropologia Religiosa i Urbana i doctor en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona, que ha complert 70 anys i la llei l'obliga a jubilar-se. Manuel Delgado està vivint el seu últim semestre com a professor i aquesta nit, doncs, el volíem tenir aquí amb nosaltres, amb tots els ignorants. Li preguntarem com s'imagina que serà el primer dia que digui: avui començo a ser un jubilat. Manuel Delgado, bona nit, benvingut.
Bona nit, gràcies per comptar-me.
70 anys, i això vol dir, com deia, que per llei toca jubilar. Sí, sí. Però Manuel Delgado continuaria donant classes?
Hi ha una... va haver-hi una mena d'iniciativa de llei que crec que encara està pendent d'aprovar-se, de que ens jubilaríem a 72 anys. Però no s'ha aprovat a temps i realment reconec que no estic segur de que m'hi adherís, perquè, clar, també... I, clar, el que hi ha és el que hi ha i em canso. Suposo que deu ser inevitable.
Clar, no tens la mateixa energia. I el tracto de tu, perquè m'ha dit aquí a la universitat a mi ningú em diu de vostè.
És molt estrany, si més no, una facultat de lletres és una extravagància dir-li a algú de vostè, per molt catedràtic que sigui, sembla que te n'enfotis.
No, doncs no ens n'enfotem.
Ja
diem de tu, però clar, penso, amb 70 anys molt bé pots estar més cansat, però si un està bé, diguéssim, la plenitud intel·lectual és màxima.
Bé, però és que hi ha un malentès. Quan dic que estic cansat, no estic cansat físicament, que igual aguantaria més. El problema, bàsicament, és que hi ha coses que ja no t'agraden del que passa a la universitat i aleshores, pues, és una universitat que no coneixes, perquè, tot i que sigui la teva, passen coses que... millor dit, no passen coses que abans passaven i, aleshores, pues, doncs, en aquest sentit, sí que realment reconec que tampoc més un discurs deixar, per exemple, no de donar classes, que és impossible que em cansi, sinó d'omplir aplicatius i de... Bueno, i per cert...
De burocràcia, vaja.
I saps també de què? De posar notes, que és la part, sens dubte, més detestable de la tasca docent. també de qualificar.
Clar, però és el que esperen els alumnes, per saber si passen, no passen, si aproven, no aproven, no?
Sí, però és que és impossible no sentir-te arbitrari.
Ja.
Com qualificar-s'hi molt més, quan jo almenys poso més aviat exercicis, treballs, que no tant, que no són exàmens, que tens que posar una creueta a la resposta per això. I aleshores, clar, sempre m'he sentit injust.
Clar, dius...
Per bé o per mal.
Clar, no reconec la universitat, per tant, aquella... tota aquella època de transició, manifestacions d'estudiants, protestes, campus tancats, politització de les aules, hem perdut, com la societat, efervescència una mica, s'ha perdut aquest caliu.
No estem parlant dels anys 70.
No.
Jo estic parlant, bàsicament, per exemple, de finals dels anys 2000, quan va haver-hi les grans mobilitacions per al Pla Bolonya.
Uh-huh.
Però el tema no és només que hi hagi hagut un dalt de baix anímic, no, a nivell col·lectiu. És el funcionament de la universitat, que està en bona mesura concebuda, i ara que parlem tant del tema de l'abstenció dels estudiants a les classes, que està concebuda bàsicament per no estimular la presencialitat, amb els campus virtuals i aquesta mena d'exàmens d'avaluacions continuades en què tothom està permanentment fent treballets i exercicis. Evidentment, la pregunta no és com algú s'està fent aquests dies perquè la gent no ve a classe. La pregunta és per què ve, perquè en definitiva l'enigma és aquest, tal com està muntada... És misteriós que la gent encara vingui a classe.
És misteriós.
Clar, home, perquè no està concebut per el tema de la
classe.
Clar,
però llavors et perds l'essència d'un professor com tu,
com
molts altres, que tu vas a classe i figura que aquell professor t'ha de fer pensar com a mínim, no? O t'ha de posar entre les cordes a l'hora de... segons quines assignatures i en la vostra
virtual,
facultat...
Campus virtual.
Campus virtual.
Ja està.
És anticampus virtual, Manuel Delgado.
Però és que qualsevol que estimi la docència... Mira, si em permets una anècdota recent,
sí.
que en aquest semestre m'han posat en una altra aula, en què jo, que tenia la meva taula, i inclús una peana que em donava una certa prestància i tal, m'han fotut en un racó i l'espai central de l'aula l'ocupa una colossal pantalla en què no sé exactament què és el que haig de passar, perquè jo sóc tan vanidós que tinc la pretensió de que la gent em miri quan parlo. Però no està concebut per mirar el professor.
Que t'has de posar una càmera que et filmi mentre dones la classe.
O sigui, no, però clar, evidentment que sí.
Com
però
els concerts, no? Que mires...
Jo no he posat mai un PowerPoint, és que em nego. Perquè aquesta mena de dimensió artesanal, quasi gairebé somàtica, cara a cara, cosa a cosa, que té l'ensenyament, que és el que trobaré a falta, és el que justament es perd. Però no és culpa dels estudiants, que és el que sembla que s'està dient i tal. És culpa de... És culpa del conjunt de mecanismes que ara per ara orienten la docència en la universitat.
Deixar tot això, malgrat aquestes coses que no agraden, però serà difícil de pair deixar la vida universitària? Deixar l'aula?
Home, serà una tragèdia, jo què sé. És que és un problema, no sé què faré.
No?
Per què ens hem enganyat?
No, ens hem d'enganyar, hem vingut aquí a dir la veritat.
És que et diuen, tal, és que no, és que faràs coses. No, jo el que volia és donar classes i no em deixaran, ja està. Només és això.
No pots fer una manifestació ni et pots encadenar al mig. No, no.
No, perquè sóc un vell que d'una forma o altra s'obre.
Sí?
Parlem a nivell administratiu, esclar, la jubilació. Ja pots dir que estàs fantàstic i tal. Ja diria que si realment tenia unes certes ganes és perquè per no veure com tot allò es cau.
Per tant, aquestes últimes setmanes com a professor les estàs vivint amb aquest ànim de això serà una tragèdia, no m'agrada en què s'ha convertit, o hi ha alumnes que venen a dir alguna cosa, algun moment emotiu, bonic...
Per motius, em passo les classes amb ganes de plorar. I a vegades se m'escapen allò que se'n trenca la veu, perquè, clar, estic especialment, sensible.
Tubet.
Sí, ho reconec.
Perquè quan fas una classe penses és l'última vegada que explicaré això a aquests alumnes? Et ve constantment aquestes idees?
Clar. Pensa que estem parlant estem al mes de maig. Ja s'acaba, ara s'acaba el mes de maig. Jo em jubilo al setembre, perquè es fan acabar el curs.
Sí.
Però les classes s'acaben justament d'aquí uns...
d'aquí uns dies,
finals de maig.
I llavors, clar, l'estiu potser passarà així més... Però quan torni al setembre i Manuel Delgado no hagi de tornar a la universitat, potser aquí hi haurà aquell moment que deia de tragèdia, que no voldria,
La tragèdia, és l'irreversible. I estem parlant... d'allò irreversible, que significa que hi ha coses que he fet durant 40 anys que no tornaré a fer.
Però això ens passa a tots, no?
Oh, clar. Home, i més, crec que la major part de nosaltres ens acabarem morint-nos. O sigui que, en definitiva, ja no ve d'aquí.
Clar, però abans, clar, un cop et jubiles, clar, en principi et queda molta vida per endavant, per fer moltes altres coses.
I no sé fer res més.
No sé fer res més.
No sé, no sé ni arreglar un endoll. No, dic en sèrio, no sé, sóc un inútil. No, ja sé que sembla que estigui ironitzant, però t'ho dic amb pena, realment no sé fer res.
No, perquè si es fon una bombeta i et poses a fer una classe al menjador de casa, no resoldrà res, no?
No, però clar, em diuen, és que escriuràs... I, ah, sí, però tu al capdavall escrius en bona mesura com la conseqüència d'una cosa com és justament parlar. Mm. No és que la gent, diguem-ne, pensi i després parli. Ja. Pensa perquè parla.
Clar. La teva feina durant tots aquests anys ha estat justament aquesta, fer pensar els alumnes?
Home, és que em diràs tu que el que ens hem de dedicar, doncs, no sé, tu esperes que la gent sigui una miqueta més intel·ligent, però a més, amb una qüestió molt important, que obtenint, o si més no cercant, algun tipus de reciprocitat. Clar, o sigui...
Perquè dones, però també reps?
Clar, home, permanentment. Mm. Jo m'he alimentat d'aquesta mena de líquid amniòtic que ha sigut la universitat. Tu saps que pràcticament no faig pràcticament mai tutories al despatx?
I on les fas?
Pues al bar.
Ah, d'acord.
Però no, escolta'm, tota la vida, eh?
Sí?
Tota la vida.
I mai t'han tocat el crostó de dir, no, aquestes coses s'han de fer en un despatx, tancada la porta... No.
Bueno, això
t'han deixat fer.
Això tancada la porta...
No, tampoc. Que... Tancada la porta
no,
tampoc.
Però, i a porta més oberta. A més, ho reivindico i dono la meva paraula a qualsevol que em conegui que sap perfectament que és així.
I s'aborden les coses de la mateixa manera? Els alumnes estan igual interessats en el que els hi pugui, en el que els hi puguis dir? Al bar?
Amb una cervesa pel mig, home. Guanya molt.
Guanya molt.
Escolta'm, ja sé, és que sembla que ironitzi, però
no.
En sèrio. Però atenció, no és que jo pensi això, és que al bar de la facultat és una institució absolutament fonamental per a l'ensenyament i també s'està perdent com a conseqüència de que no es prima la presencialitat.
Clar.
Però ja em podràs...
Abans quedaves al bar i feies unes cartes i prenies alguna cosa... I, ara...
I les millors discussions i les més creatives i les més intenses no s'han fet a una aula, s'han fet als bars. Però tota la vida.
Clar, i ara si ho fem tot a través de la pantalla no hi ha bars, no?
Tot es funciona... O sigui, no hi ha aquesta mena d'estímul d'aquest cos a cos, de veure la gent a la cara i que te la miri a tu la cara també, quan estàs parlant. I, evidentment, això absolutament incorpora d'una forma total el bar. I que qualsevol que vagi i que hagi anat a la universitat ho sap perfectament.
I al bar es diuen les mateixes coses? És a dir, un alumne pot demanar vull pujar nota o perquè m'has posat...
Com tu m'han dit.
El mateix, Si passa el mateix que en un despatx, al bar.
Però espera un moment, el que tu estàs parlant bàsicament és una altra figura, que és la de la reclamació.
Sí.
En aquest sentit...
aquí ja no hi ha bar.
No, perquè és una qüestió molt formal, és una qüestió administrativa, en el que hi ha una persona que estava usant el seu dret a revisar l'examen. Mm-hmm. Clar, el que es fa al bar és, per exemple, una tutoria en relació a una recerca, un treball d'investigació, per exemple, un comentari sobre un examen. No estem parlant...
De la nota estricta.
No estem parlant, bàsicament, de comentar un examen. Sí.
Tot això es pot fer al bar.
Home, això de cara a cara... Home, però si de sobte aplegues 10 persones, hosti, puc assegurar-te que és una classe important i que és que no fem broma, perquè en definitiva aquest tipus d'aparentes anècdotes, aquesta mena de trobades al bar i tal, els hi marcarà la vida, com la va marcar a mi, perquè en definitiva tot el que faig ho he après de gent que va ser el meu mestre i que també feia certes classes al bar.
I ara, les noves fornades de professors universitaris farien això?
Hi ha de tot, perquè és una cosa també de nombrament. Mm. El problema és justament això, el que et dic que vull deixar enrere. Perquè és la... Sí. Si la gent no sabés les misèries aquestes de les revistes indexades, o sigui, tu... Publicar un llibre no té cap mena de valor. O sigui, pots publicar un llibre que canvi el pensament de la humanitat i no et puntua de cara a unes oposicions. Et puntua publicar certes revistes que, per altra banda, no llegirà ningú.
No, esclar.
O sigui, és diabòlic. Mm.
estem aquí, no? És un, no, és un cercle viciós, no?
Tot el que és la tasca crítica de la universitat com a productora d'idees, com a estímul del pensament, ha desaparegut perquè la gent que vol prosperar, que clar, si no ho fas tota, el que vol bàsicament és guanyar una oposició i tal i qual, i per tant, pues, publicar en certes revistes.
Però publicar per guanyar ell... algun grau més en aquest escalafó, no per canviar el pensament o per contribuir a canviar la societat.
Això no li interessa molt.
Doncs mira
gent.
Que ens fa falta, eh? Oi?
Sí, sí. Això, justament, que quan et dic que a vegades tampoc em fa tanta pena, no és perquè no perquè deixi la universitat, sinó perquè deixo allò en què ens estan convertint la universitat. Mm.
Algunes frases teves destacades que m'agradaria comentar, per exemple, que ho he dit abans, no triem el que pensem.
Clar. Tu pots triar-ho?
Home, sí que puc triar-ho,
sí?
No?
Pues tinguin a sort, tu. Jo no puc triar, vinga, va, ara deixa'm pensar... intento canviar el que estic pensant, el que penso des d'altres coses...
I no pots.
No, manera, i no parlem del que sentim.
Tampoc.
Home, no sé, intenta-ho.
Però clar, si jo sento odi per algú o amor per algú, és per alguna cosa, no?
Sí, però no ho has triat. Home.
Què és? El meu entorn m'ho ha ensenyat?
No, únicament és que si tu estimes algú, en castellà s'entén millor. Uno quiere siempre sin querer. Sí. Tu no, diguem-ne, mira, crec que me vaig enamorar, o crec, diguem-ne, que vaig odiar aquella persona.
Ja.
No pots triar.
No pots triar, bueno, no.
De fet, a la pràctica, no pots triar pràcticament res.
Mare meva, quina vida, no?
No, jo trobo fantàstic. Al capdavall el que fem és, perquè en definitiva, com aquí poema de Goytisolo, perquè no s'empuja una vida interminable, les coses que fem és al capdavall les que hem de fer.
Clar, tu dius, tot el que fem a la vida ho fem per quedar bé.
Ah, sí, clar.
També és molt... jo, ara, així d'entrada, diria, no, jo no ho faig tot per quedar bé.
Què és més, buscar el més profund de la teva ànima, de trobar Déu...
No, jo no faig aquesta conversa per quedar bé. Ho faig per...
Bueno, no m'ofenguis.
No, per quedar bé, no. Ho faig perquè crec que serà interessant, perquè els oients els agradarà, perquè el perfil de Manuel Delgado...
És el que t'acabo de dir.
Però no per quedar bé amb qui?
Per exemple, amb els oients.
Amb els oients.
Clar.
Però ells no sabien que tindríem aquesta conversa.
És igual, perquè en aquesta entrevista està pensada perquè tu quedis bé davant dels oients i jo l'estic, diguem-ne, executant bàsicament per quedar davant teu, davant teu i davant dels oients.
Clar, per tant, no actuem segons... en funció de la consciència, tampoc.
No, per favor, això...
Mare meva, o sigui, haig de tornar a néixer, jo.
No,
haig de tornar a néixer per actuar diferent.
Som éssers sociables, som éssers socials,
sí.
I que depenem dels demés.
Sí.
Per tant, la finalitat darrere de l'acció humana és ser reconegut com a concertant, és a dir, ser reconegut. I en aquest sentit, tot el que fem és justament adaptar-nos a l'expectativa que els demés tenen de nosaltres, per exemple, els teus oients. Tu no pots defraudar-los.
Ja, però a vegades pot passar.
Clar que fa, però és a voler. El teu esforç, bàsicament, és per quedar bé. I pots fer coses tremendes, tu. Pots sacrificar la teva vida, bàsicament, per quedar bé amb aquells que s'ho mereixen i que no et perdonarien que fessis una altra cosa. Fem el que fem, bàsicament...
Per quedar bé.
Vinga, fem el que ve perquè els demés reconeguin... Bàsicament perquè tenim motius per pensar que els demés ens estimen per bons motius.
Mm-hmm. Veig que dius que els teus referents, jo pensava, ara diré uns noms d'aquests que hauré d'anar a buscar qui són, però clar, Humphrey Bogart o John Wayne, i no pas grans pensadors... Això és així, encara.
A veure, jo m'he dedicat a l'antropologia i a aquest tipus d'històries acadèmiques... Per a mi el que m'agrada és el cine. Mm-hmm. I per tant, els meus referents, inclús morals... Clar, hi ha un que queda bé, que és... John Wayne queda malament perquè, clar, en definitiva, segons quina perspectiva, no és especialment exemplar.
Clar.
Però, clar, jo diré aquí davant de qui sigui que la meva pel·lícula favorita, la pel·lícula, millor pel·lícula de la història del cine, per mi, és Centauros del desierto. Jo soc dels que pensa que, com deia aquí, crec que és Orson Welles, que els tres directors de cine més importants de tota la història són John Ford.
Però
és clar, què puc fer? Adoro a John Ford, i moltes de les seves pel·lícules feia el John Wayne. No sé, per mi el western és una reflexió profunda a propòsit de la frontera, a propòsit de la condició humana i a propòsit de la llibertat. I aleshores, clar, ja sé que hi ha llibres que parlen d'aquests temes d'una forma molt més profunda, però a mi m'agrada molt més la manera com es desplega en una pantalla de dues dimensions i em fa imaginar-me coses que, si no fos perquè les veig a la pantalla, no existirien.
Doncs potser aquest és un objectiu de la nova etapa de la vida, que és anar molt més al cinema. O no t'agrada el que fan? Ara.
Això, a veure, això, sí. Ja me l'he de tot, això que anar al cine que fa... No, no. Si miréssim la cartellera de l'any 1952, descobriríem les pel·lícules de les que no tenim la més remota idea i que van passar sense pena de glòria. Però, en canvi, hi ha algunes que, efectivament, són remarcables, que són les que han quedat. I ara, bàsicament, és encertar amb aquelles que quedaran.
Per tant, al setembre, quan no hagi de tornar a anar a classe, si jo et demano ara, què farà Manuel Delgado?
Segurament vendré la llibreria.
Vendràs la llibreria?
Sí. A veure, vull saber com funciona el tema. Perquè tinc pràcticament... Crec que deuen ser... No, deuen ser...
Sí, la personal, de tot el que tens...
Clar,
que...
Però 2.000 llibres.
Quants?
10.000. Bueno, també vine a casa. Bueno, cuidado, qualsevol que s'hi dediqui a això.
Mare
també.
Mare meva.
Home, és la meva feina.
Ja.
Però tu dius, home...
10.000 llibres. Sí. I on els poses, 10.000 llibres?
Pues pràcticament a tot arreu.
Passadissos, clar, tot arreu.
És que a mi tampoc m'agrada tant llegir. Clar, com m'agrada el cine, però llegeixo per obligació.
Però els 10.000 te'ls deus haver fullejat com a mínim.
Jo crec que la major part me'ls he llegit. Hi ha alguns que compro de vell perquè dic, hosti, cuidado, aquest com no el pilla, el perdaré. Però bàsicament el que jo voldria, perquè amb això de segona mà, clar, ja no hi ha llibreters de segona mà.
En queda algun, però no, costa, una... costa.
Però,
sí.
Però és, jo tinc llibres, francament, rarets. I m'agradaria... home, no faré gaire negoci.
Però vendre-la perquè algú l'aprofités.
O sigui, perquè jo busco tantes vegades en aquesta mena de llibres diguem-ne de vell, d'internet, que finalment m'imagino a mi mateix oferint el meu propi producte.
Clar.
Perquè, clar, la meva família tinc tres filles. Què faran amb 2.000 llibres?
No sé, algú t'ha dit si les vol?
No les vol ningú.
No les vol ningú.
No vol ningú. No volen... O sigui, tu no pots col·locar la teva llibreria, la teva biblioteca,
sí.
No la pots col·locar enlloc. No la volen.
Costa.
No, ni em preparo. Estic parlant de biblioteques, eh?
Sí, sí.
No volen.
No, i després veus a vegades els encants, coses allà per terra, que dius, mare de Déu, senyor, tot això s'ho han tret de sobre.
No, sí, diguem-ne, no... I els llibres que s'obren a les editorials se'ls cremen.
Sí, això, tremendo, això sí, perquè en fan pasta i tornen a fer servir per fer nou paper.
Sí, sí.
I arriba un moment que els cremen, sí, fa molta pena, però això passa. Però com que tindràs temps, jo crec que al final aconseguiràs, no ho faràs per cada bé, sinó per donar una nova vida en els 10.000 llibres de Manuel Delgado.
I això no és quedar bé?
No, això és que la gent aprofiti...
És quedar bé... En primer lloc, amb els llibres.
Amb els llibres, també.
Bueno, i és que no sé, sembla que... És que... Però dic de debò, és a dir, el que dic, bàsicament, és que per damunt de qualsevol cosa, el que necessitem és que ens estimin. I això només es pot fer cert tipus de claudicacions, que la gent que creus que s'ho mereix, una miqueta has de saber seguir-li la corrent. O sigui, ven una cançó de Jacques Brel, no me quite pa. És un tio que, diguem-ne, que acaba dient és que deixa'm ser l'ombra de la teva ombra, l'ombra del teu gos... l'ombra de la teva mà. Mira, el que es pot arribar a fer, bàsicament, per quedar bé davant, encara que sigui una sola persona.
Nosaltres l'hem convidat, no per quedar bé, tot i que ell diu que sí, i ens ha encantat conversar amb Manuel Delgado.
Me'n prendria com un afalagament que diguéssiu que he volgut quedar bé amb mi. Jo he volgut quedar bé amb vosaltres, i jo el que no he volgut és decebre-vos.
No ens has decebut, i els oients ho corroboraran seguríssim. Moltes gràcies, molta sort,
a vosaltres.
I que venguis a la teva biblioteca.
Vale, gràcies. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer. Je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Arribem a la una de la matinada, les notícies d'aquesta hora, i tornem després aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Fins ara.